Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. El govern assegura que aquest estiu no hi haurà més restriccions d'aigua per la sequera. Les pluges dels últims dies permeten garantir que no caldrà entrar en fase d'emergència 2 durant l'estiu. Però aquesta tímida millora no permetrà reduir les limitacions de consum d'aigua que hi ha en vigor. Avui ho remarca la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
El que volem és, el més aviat possible, tornar en un escenari de normalitat, però no hi som. Hem de tenir molt clar que, tot i que la pluja ens acompanya una mica i tenim dades que ens fan pensar, doncs, que evidentment hem canviat aquesta tendència decreixent, continuem estant en una situació extrema de sequera arreu del país.
El govern calcula que els aiguats de les últimes setmanes han permès recollir uns 20 hectòmetres cúbics, sobretot al sistema Ter Llobregat, el més castigat per la falta d'aigua. Plaja també ha felicitat els ciutadans que han reduït un 10% aquest consum d'aigua, sobretot a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquest estiu tampoc caldrà portar els vaixells carregats d'aigua des del País Valencià. Més qüestions. Els comuns critiquen la inacció del govern de Pere Aragonès durant aquests 3 anys i consideren que no té un projecte de país definit. Els liles entren al cos a cos amb els republicans a un mes de les eleccions del 12 de maig. Més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els comuns carreguen contra Esquerra perquè pensen que no ha governat de forma eficaç durant aquests 3 anys i que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fa servir el Senat en període preelectoral per penjar-se medalles sobre l'amnistia. Ho diu Jéssica Albiach, la candidata al 12 de maig.
President en funcions pot anar al Senat a explicar el que ell considere. El que jo sí que crec que és també essencial és que Esquerra Republicana siga capaç de ser una campanya que doni resposta a la gran pregunta d'aquestes eleccions del 12 de maig, que és quin és el teu model de país, quin és el model per la Catalunya del futur.
Sobre una possible conselleria específica del català, Albiach diu que és una proposta que no veuen amb mals ulls, però posen entre dir que la solució sigui el canvi de nom.
Gràcies, Judit. I en clau espanyola, el Partit Popular insisteix a vincular Begoña Gómez, parella del president Pedro Sánchez, amb empreses que es van beneficiar d'ajuts de l'executiu espanyol. En parla el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado.
Acreditado que empresas vinculadas a la esposa del presidente del gobierno se han beneficiado de ayudas directas del propio gobierno, aprobadas en Consejo de Ministros y con el voto favorable del propio presidente del gobierno. También firmaba cartas de recomendación en favor de determinadas empresas que luego se beneficiaban de contratos o de adjudicaciones públicas.
Per això el partit demana al president del govern espanyol que doni explicacions i també avisen de possibles delictes de tràfic d'influències i de conflicte d'interessos. I abans de la informació esportiva passem pels tribunals. Pena mínima de 9 mesos a l'acusat que s'enfrontava a 16 anys i mig de presó per apallissar, insultar, amenaçar i també agredir sexualment la que va ser la seva parella durant 7 anys. Els fets haurien passat entre el 2011 i l'any 2018, primer a Vigo i després a Lloret de Mar. Ara l'audiència el condemna per lesions lleus per una agressió que va tenir lloc al desembre del 2018 i que va acabar amb la detenció d'aquest home. La sentència l'absol de la resta de delictes perquè no han quedat acreditats. El tribunal lamenta que, tot i que la declaració de la víctima diuen que és coherent i també persistent, no hi ha proves que corroborin que l'home exercia violència de manera habitual. La 1:03, esports. En Barça de bàsquet juga avui a 8:45 del vespre contra el Maccabi de Tel Aviv, l'últim partit com a local a la fase regular de l'Eurolliga. Els de Roger Grimau buscaran la victòria en aquesta penúltima jornada amb la intenció de deixar encarrilat el factor pista als play-offs. Recordem que ara mateix els catalans són quarts a la classificació, però encara podrien perdre aquesta posició. Tot depèn dels resultats dels dos últims partits que queden. I en tennis, Carlos Alcaraz ja es prepara per començar la temporada de terra batuda que s'iniciarà aquest dissabte amb el Masters 1000 de Monte Carlo. El murcià ja s'entrena al Palmar, la seva ciutat natal, amb la intenció de poder aconseguir uns bons resultats sobre una superfície que se li dona especialment bé i que li permetin recuperar aquest número 2 del rànquing ATP que va perdre recentment en favor de l'italià Jannik Sinner. Recordem que en els propers 2 mesos Alcaraz haurà de defensar els títols de Barcelona i Madrid, així com també els punts aconseguits a les semifinals a Roland Garros. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà al punt de les 2:00 PM. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 2:00 PM els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel.
diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
6 minuts que passen de l'una del migdia. Ara m'ha agafat rient la cosa perquè sona Òpera Rock. Diu, sí, soy yo. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bon dia. M'agrada que quan sóc idiotita i el micro està parat, no, ja t'encarregues tu de que l'audiència se n'enteri.
Però és que està molt bé. M'ha agradat molt això. Jo farem el micro obert.
Sí, sóc jo.
Òpera Rock, sí.
Sóc jo. Bueno, va, tu.
Avui secció de bon humor.
Bueno, així ho espero. No? Així ho espero.
Bueno, com sempre, vaja.
Sí, és que avui ja no, ni petició popular...
com si féssim...
T'imagines aquí,
sí, super... Tot el dia plorant.
Atormentats. Ah, ¿por qué? Shostakovich, me muero. No.
Shostakovich?
No, ja vindrà, ja vindrà, ja vindrà. Avui no, avui
saps
no
que
toca.
És un dels meus favoritos, eh?
Sí, clar, però és, que, és que necessita molts programes i tinc molta documentació.
Shostakovich una setmana.
És que, clar... és que saps que he pensat diverses vegades? Vinga, va, avui Shostakovich... És que no me lo acabo.
No,
no, és que és heavy. És immens, sí. És immens. Bueno, saps què passa? Que avui no ens posarem immensos, sinó que fem un caprici meu, personal.
Em sembla molt
perquè,
bé.
Perquè sí, perquè ningú m'ho ha demanat i he dit, jo vull fer-lo
bueno,
i ja
jo
està.
Jo sé de què parlaràs.
Correcte,
i és
correcte.
Bastant immensa la cosa, eh?
Jo, sí, sí, ah. Sí, 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 sí. Però, bueno, és més resumible la biografia.
Val. Sí, vale? Sí, estem d'acord, estem d'acord. Sí.
Què us porto? Doncs mira, us porto una de les figures més rellevants de la música del segle XX. Vale? Això ja, pam. Pesa. Però, com moltes vegades ens passa en aquesta secció, per suposat direu allò de no, ni fava, no sé de quin parles.
Passa molt, amb aquest nom.
Molt.
Sí.
Molt. A mi, de fet, un dia em van preguntar si era... Un dia em van dir, és el de les cremes? No sé què cremes són, no lo sé, no sé, no sé. Qui és aquest senyor? Qui és aquest
les
senyor?
Les cremes?
Sí, no, jo no he trobat cap crema. Bueno. No la sé, hi haurà alguna crema que es digui així. Qui va ser? Doncs va ser un director d'orquestra molt top, compositor nord-americà, i el seu nom és Leonard Bernstein.
Para cuidar tu cutis.
Exacto, mantén en el skincare de Bernstein. Bueno, escolta, potser fem la primera pela, Joan. Aquí.
Bernstein Cream. Jo... Jo ho estic veient, eh?
Ho sentim des d'aquí, herederos de Bernstein, lo sentimos mucho.
Wow.
Bueno, què dius tu? No me suena. ¿Quién es Leonard Bernstein? Doncs fem allò de, escoltem-lo, i ja veureu com sí. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America.
Ens hem posat de musical, eh?
Sí! Sí!
Uau!
És que em venia de gust, em venia de gust.
Està molt bé.
Aquest senyor ha fet musical, aquest senyor ha fet òpera, ha fet sinfonies...
Una passada.
És que és una meravella, és una meravella. Sí, a més, és que escoltem aquesta música, o sigui, és lo más.
Sí.
Quina orquestració, quines...
És brutal. Et porta...
És una meravella.
A un sí. Temps en concret, amb una imatge en concret.
És una meravella, és una meravella.
Jo estic segur que, traguéssim la veu d'aquesta orquestració que deies,
sí.
Només escoltant la música ens transportaria igual.
Completament. És una meravella.
Jo crec que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, va, parlem una mica de Leonard Bernstein, que és un senyor bastant guai, perquè, com
perdona,
deia...
Digues. És que, clar, tinc gent que em treballa mentre
estan. Ai, les cremes.
Sí.
No.
Hi ha unes cremes de... Elena Rubinstein.
Ah, ara! Bernstein, Rubinstein... Sí,
doncs
completament.
No. Senyora que li vas preguntar a la Voronkova
sí.
Si Bernstein eren unes cremes, no.
De fet, hi ha un director que es diu Rubinstein. Bueno, és igual. Mira, un dia parlaré d'ell i portarem cremes,
sisplau.
També. A veure si tenim un patrocini.
En fi, va, el que no es toca, que és Bernstein, va.
Bernstein. Boníssim, boníssim. Bueno, que no tiene cremas, ¿vale? Deixem-ho clar, este senyor no tiene cremas, perquè va ser un director d'orquestra que va marcar un mite. O sigui, com a director, me parece que és lo más. De fet, us convido a tots i totes que aneu a YouTube, que poseu Leonard Bernstein Conducting, és que és de plorar, com dirigeix aquell senyor, ¿vale? Em flipa, és immens. Per què? Perquè era enèrgic, era apassionant, era vibrant, i per mi era la persona que va deixar claríssim que la música, clàssica o no, és que no és rellevant, si ho és o no, era passió, sentiment pur. I a mi me tiene.
Sí, clar.
És així. També què va passar? Doncs que es va convertir en tota una superestrella. Per què? Perquè tenia un programa de divulgació musical, com jo, Joan. El que passa que ell anava a la tele, vale? Tenia més coses.
Què vols dir amb això?
No, jo no. Jo
estic... Més que a la ràdio, eh?
Per suposat. Mira-nos aquí. No, només deia que li tenia la cara més presa. A mi, no, mi cara no, ¿vale? No tal. Bueno, va, continuem. No te me vayas por los cerros de Úbeda, que he hecho crema a Bernstein, ¿vale?
Molta gràcia, això.
Bueno, què va passar? Doncs que es va convertir en un dels directors més afamats, eh? Però, fixa't, que la va patar molt fort quasi per casualitat. Coses de la vida, ja t'ho explicaré. I va ser una superestrella de Broadway, com ja hem sentit, i l'home del moment per totes les grans orquestres simfòniques d'Europa i d'Estats Units. Però què passa? Doncs com tot en aquesta vida, que tota aquella fama li va portar crítiques, però full. Però crítiques és dels més heavies, eh?
Sí.
Perquè, mira, va patir discriminació per ser jove, després per ser gay, després per ser jueu, després per ser d'esquerres, després per les seves composicions, bueno, per tot. Per existir, saps? Bernstein, haga crema si vaya a ser.
Ara.
Una cosa terrible. Així que, bueno, em sembla una biografia molt interessant perquè, més enllà de tot això, ell va poder estar per sobre, va continuar amb la seva passió. I per què? Perquè a ell li era tot igual. Ell vivia i es desvivia per la música des de que era un crio chiquiturrio, ¿vale? Així que crec que és el moment d'explicar-vos Vida, obra i milagros de Leonard Bernstein. And yet, of course, these trinkets are indeed it. Ha-ha! I'm oh so glad myself that he's a star. Ha-ha! I rather like a 20-carat deering. Ha-ha! If I'm not pure, he's my jewel. Hola. ¿Te gusta lo que te traigo musicalmente?
T'ho diré com ho diuen ells.
Exacte! És molt divertit. I això és òpera, eh?
Això és
Saps
òpera?
Que això no és musical? Això és òpera. Sí.
Sona completament a musical.
Ho sé. És que és...
Perquè sona completament a Bernstein.
Les fronteres. És que ho dèiem abans de començar.
Sí,
un dia
senyora.
Parlarem d'aquestes fronteres i de tots els prejudicis erronis que tenim. Exacte. Clar, ser agudo.
Aquest gorgorito.
Clar, divino.
Sí.
Divino. Bueno, va, vinga, anem amb la vida de Leonard o Lenny, que m'agrada molt, que és com li deia el cercle més proper. Ell neix un 25 d'agost de 1918 a Lawrence, Massachusetts. Va tenir una germaneta petita i la seva família era d'origen jueu i havien emigrat des d'Ucraïna, quan els seus pares tenien uns 17-18 anys, per fugir precisament de la pobresa. Tenien un origen, com us dic, bastant humil. De fet, vull que te'ls imaginis venint a Estats Units amb una mà davant i una mà darrere. O sigui, misèria total. Però va succeir que el pare de Lenny va ser com l'exemple del somni americà. Vale? És una d'aquelles persones que va saber emprendre, invertir, i què va passar? Doncs que en molt poquet temps va amassar una bona fortuna.
Vale? Però,
sí. El sueño americano, tal qual. Vale? I què va passar? Doncs que aquest home va canviar la sort de tota la família i van passar de la misèria al privilegi. O sigui, high class. Vale?
Déu-n'hi-do.
Sí. Què va passar? Doncs que durant la seva infantesa, Leonard passava moltes i moltes hores a la sinagoga, perquè eren jueus, escoltant això que estem sentint ara mateix. Vale? Exacte. I què va passar? Doncs que tot allò, fora de convertir-lo en un creient convençut, que dius, mira, de pronto vio a Dios. No, va descobrir la música.
Sí.
El va convertir en un malhomen absolutament empedernit. Perquè, clar, de nen... es quedava així, escoltant aquestes meravelles, com les que estem sentint.
Clar. És que és maco, això, eh?
Clar.
És bellesa, eh?
Clar, i Leona es quedava en plan...
què és,
què
això?
És això? Que, i va quedar absolutament fascinat, però tant, tant amb la música de les oracions, les celebracions que tenien aquell cresmer amb aquell clarinet, clar, el tio estava als salms, bueno, es va quedar trastocat, estava absolutament enamorat de totes aquelles coses, i les visites a la sinagoga, fixa't tu, que es van convertir en una festa. Ell volia anar a la sinagoga, però... I els pares, ai, que maco, mira, que espiritual. No, 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 ell el que volia era escoltar la música. Què passa? Que la família, com dèiem, tenia una vida cultural molt activa. Pot tirar-se el rotllo, en realitat, eh? Però bueno, aquí estaven.
Sí.
Què va passar? Doncs que des de ben petitet, Leonard ja assistia amb els seus pares a concerts simfònics i òperes.
Déu-n'hi-do, eh? Sí que havien progressat, eh, aquesta gent?
A saco.
Per anar a òperes i concerts simfònics, saps el que vull dir?
A saco.
De l'època.
O sigui, t'estic parlant, passo d'una mà davant, una de darrere, a ser una de les famílies així top.
Benestants,
top.
Eh?
Saps Succession?
Sí.
Malament, un poc. Un poquito. Sí. Vull dir que, bueno, és que tot s'ha de dir. No és que, ai, mira, pobrecito, de l'alcantarilla, en plan...
Ja.
No. Sí. Qüestió, que quan Bernstein escolta un recital de piano ja queda absolutament petrificat i empieza con el papapapa, cómprame un piano.
Ai.
Així que, efectivament, després d'aquell impacte que va tenir el petit Lenny, als 7 anyets, i gràcies a la tenacitat aquella del seu pare per fer-se un lloc honorable en el nou món, que no per donar suport a la música, és el que et deia, no, és mira como molo, ¿vale? Doncs arriba a casa seva el primer piano. I el mateix Leonard explica que allò li va canviar la vida per complet, ¿vale? Perquè Leonard estava in love amb aquell instrument. De fet, el que sentim ara al piano és el propi Leonard Bernstein, tocant un concert de Mozart i dirigint-lo.
És una que bèstia, meravella. Això és ell?
Això és ell.
Som-hi.
Sí, això és ell.
Uau, eh?
Que sí. Tot el que sentiu està dirigit o tocat per ell avui, eh? Vale. Excepte aquell nen que cantava, però ja està. Doncs què passa? Que de seguida li ofereixen una molt bona formació musical, classes de piano, i el nen estava fascinat, fascinadíssim, que no volia saber res més de la vida.
Ara.
Música. I què passa, doncs, que la situació familiar continua creixent, eh? No, van medrando ahí.
Vinga.
Així que als 13 anys, aquell discretet piano de paret es va convertir en un pedazo de piano de cola.
Fixa't.
Sí. I a sobre, Bernstein entra en contacte per primer cop amb els compositors europeus, i allò ja va ser un... Dios mío, amo la música, amo todo lo que tenga que ver... Vull seguir amb això. Així que amb 15 anyets ja va ser el seu primer debut en públic com a pianista. Escoltem-lo. Surt la flauteta, eh?
Som 15 anys, eh?
No. Aquí és un Bernstein madur, però és que era un molt bon pianista.
I
volia portar una peça seva interpretada per ell. És que és molt bon pianista. Molt fi, molt delicat. Qüestió. Què passa aquí? Doncs que... espera, que m'he perdut amb el meu propi guió. Quina cosa, eh?
Home, no.
Vale, 15 anys, així.
Sí.
Debut en públic, pipipi, patapum, patapum... Ah, clar. Quan et dic que estava absolutament obsessionat amb la música, és que era literal, perquè aquí hi ha una anècdota de què feia ell en les seves hores lliures. Vale?
Sí.
Doncs imagina't que ell tenia un supercasot, piano de cua, etc. I convidava els col·leguis, que dius, a echar-se una xiveca i unos porrillos. No.
No, eh?
No. Saps què feia Leonard Bernstein? Doncs s'adaptava ell sol, òperes en cartell, i les interpretava, tocava, cantava i arranjava ell sol. I els amics en plan, ole, ole, Lenny, ole, ole. És que és adorable.
Has de jugar a la Play.
Sí, no, la Play era ell, saps?
Era ell la Play,
Sí. O sigui que, bueno, estava divertit. Però, clar, ja comencem a tenir un Leonard més adult, que comença a sortir a la vida. I què passa? Doncs aquí passa una cosa rara, perquè hi ha una dissonància, vale?, en la biografia, i no sé quina part és veritat i quina és mentida. Així que, com sempre, us donaré les dues versions.
I nosaltres que cadas... triem.
Ah, exacte. Perquè Lenny... És que fins al dia que va morir, de fet, deia i afirmava que el seu pare hagués fet tot lo impossible perquè ell deixés la música i es dediqués a una altra cosa.
Ah.
I he llegit en alguna biografia que fins i tot el pare de Leonard es va negar a seguir pagant les classes de piano, vale? I que Leonard va fer ell classes de piano d'iniciació per poder pagar les seves de nivell avançat.
Boníssim.
Vale? Això és el que diuen. Però, Aquí va la part B d'això que estic explicant, perquè remetent-nos als fets d'una forma una mica més literal, vale, és que el pare de Leonard Bernstein va invertir una fortuna en el desenvolupament musical del seu fill, vale?
Ah, vols dir que igual va arribar al punt en què va dir, bueno, fins aquí, noi.
És que clar, perquè fixa't que quan Leonard té 15 anys, que estem en aquest punt, el que fa el seu pare, és que això és heavy, és contractar una secció de 15 minuts de ràdio.
Sí.
Sí, perquè el seu fill adolescent i tu què és? Cada setmana en directe.
Boníssim, això,
eh? Sí, 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 pagat allà, que t'apumba. A mi, si esto no es apoyo y soporte, jo què sé.
Clar.
I després es va dispensar, però una milionada. Per què? Perquè Leonard Bernstein comença a estudiar música ni més ni menys que a la Universitat de Harvard.
Clar.
Hola, què tal?
Clar.
No ho sé, o sigui, que sens dubte, jo no poso en dubte, perquè a més era una altra generació, que aquell, a més hem parlat de Succession, no? Ens imaginem aquell pare empresari, rígid, malcarat, una mica cafre. Però al final els fets són els fets, i, joder, si em preguntes a mi, si Leonard va arribar tan lluny com ho va fer, doncs que va ser en part, gràcies al seu privilegi, que precisament li proporciona la família, per mi la resposta és sí.
Sí.
Home, hi és. Si més no, en els primers passos...
Segur.
Sí, quanta gente con 7, 8, 10 años tiene piano de cola. No, es que papá quiere tocar el piano, toma un organillo, hijo. No sé, va, ponme un poco de Mahler.
Mahler és l'Olimp.
Era obsessiu per Bernstein. Mahler era com el van enterrar amb una partitura de Mahler.
Ah, sí?
Sí, amb una batuta i una partitura de
Mahler. Boníssim, això.
Sí, estava obsessionat. No m'estranya. Home, és que, por favor, que maravilla.
Creus que tinc... No sé per què ho explico, això, ara. Per què has dit batuta? Creus que tinc una batuta a casa?
Ah, sí? Per què?
De Jordi Savall?
Com? Li va robar?
No. Joan? No, ja t'ho explicaré l'altre dia.
Bueno, ja parlarem. Mira, podem parlar un dia de Jordi Savall i per què tens la seva batuta.
Sí.
Coses.
Sí.
Vinga, va, continuem amb Bernstein, perquè estàvem ja a la fase universitària, a la Universitat de Harvard, perquè i és allà justament on comença realment a apassionar-se, no només pel piano, sinó també pel món de la composició, i on també, pobre nano, comença a mostrar les seves primeres, com direm, divergències amb el món que l'envoltava.
Sí.
Vale? Perquè era ferm i vehement amb les seves opinions anticapitalistes a saco. Vale? Era d'esquerres full. I també què va passar? Doncs el despertar sexual, que per ell, pobret meu, va ser una tortura.
Clar.
Perquè, clar, sent homosexual en aquell context, no podia ser ni ferm ni molt menys vehement en aquest aspecte, perquè la majoria dels sectors en els que ell es movia, sobretot familiars, high class, tot aquell entorn més proper... Hòstia, si ell arriba a dir-ho, li hagués valgut l'isolament, estigmatització bèstia...
Segur.
I no descartem agressions físiques si ho hagués portat lliurement.
Segur.
Però no obstant, Harvard també va ser un dels llocs on ell va trobar els seus mestres d'obra i vida, els que són i representen el que és Bernstein. El primer d'ells va ser Aaron Copland, que ja li farem un programa, perquè és un crac. Què va passar? Doncs mira, que també era jueu, que també era d'esquerres, que també era homosexual, i a més un director i un compositor d'orquestra que ficava nous ritmes a les seves composicions. Nous ritmes, estem parlant d'un paio ficant blues, o ritmes de Broadway, clar. I allò va ser com la luz que va començar a guiar el camí de Bernstein, i es va convertir en el seu mentor. I també va ser el que li va donar l'empenta definitiva perquè s'interessés de veritat per la composició, i evidentment va ser el company a nivell personal, no company sentimental, sinó ese maestro que t'acompanya, et diu, tranqui, podràs con todo esto. Que aquesta història acaba molt bé, molt maco, perquè quan Bernstein ja arriba a la fama, i és una superestrella, li fa un lloc d'honor en el repertori a Copland, i és el màxim divulgador de la seva obra, i em sembla una cosa molt guai. També va conèixer una altra figura molt important que marcaria el seu futur, i és el director de la Simfònica de Boston, que és Dimitri... És que em costa molt aquest nom. Mitropoulos. Vale? Sí, perdona.
No ho haguessis dit, no es notava.
Sí? Va,
Dimitri Mitropoulos.
Mira que bé que ho dius. Ho has vist dues vegades, eh?
Sí, clar, i quatre.
Què passa? Doncs aquest home es converteix en referent. Per què? Perquè quan Bernstein veu dirigir aquell home, veu moure la batuta amb aquella energia extraordinària, amb un carisma, Leonard Bernstein diu, yo necesito dirigir. Yo no puedo no hacer esto. No puedo. I, efectivament, ni corto ni perezoso, acaba la carrera a Harvard i amb aquesta nova inquietud, doncs, s'apunta a l'Escola Curtis de Música de Filadèlfia per continuar explorant i aprenent i descobrint el món de la direcció d'orquestra, que anys després el posaria a un lloc privilegiat. Què passa? Doncs, com tota la vida, ella es gradua i diu, vinga, va, vaig a trobar una feina estable. Ai, que mono, eh? Una feina estable de lo tuyo?
Ai.
En el arte? Que cuqui és, que cuqui. Així que, què passa? Doncs que comença a sobreviure com pot. I aquí veiem la seva inclusió en el món dels musicals, perquè el que troba són feines esporàdiques arranjant obres per Broadway. I aquí tot el link, tot el lligam. I mentre ella està fent tot això, patapam, perquè sort no li ha faltat a Bernstein. Perquè de cop i volta se li obre una escletxa amb una increïble oportunitat laboral.
Això. Com m'agrada aquest so.
Gravació en directe de l'any 1943.
Que bèstia.
Debut de Leonard Bernstein com a director d'orquestra.
T'ha gravat en directe el debut de Bernstein?
En directe. La ràdio, ho va gravar la ràdio.
Que bèstia. Sí. Veus la ràdio?
La ràdio. Ara ho dèiem.
Si és que sempre som allà.
Sí. Doncs expliquem una mica la història d'això que estem sentint.
José Matosas hi era.
Sí, estava, home, mira,
ho va gravar ell.
Es conserva bé,
de fet, sí, home,
es conserva... Doncs tenim un Leonard Bernstein de 25 anys i succeeix que el recent nomenat director d'orquestra de la Filarmònica de Nova York, que no és poca cosa, el rus Arthur Rodzinski, el nomena el seu assistent. Però el nomena amb una oposició de la junta directiva superbèstia. Per què? Perquè, per una banda, tenim que Bernstein és jove, joveníssim, té 25 anys, inexperimentat, o sigui, no ha fet res que tingui a veure, i a sobre estatunidenc. Per què dic això? Perquè era important. En aquells temps, fixa't, que la música clàssica pròpiament nord-americana és que ni existia com a tal.
Fixa't.
Sí, 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 o sigui, tot el que venia com a clàssica era europeu, 100%. Amb el que passa... que, per suposat, ni de lluny es contractaven directors que no fossin europeus. Així que aquell nomenament va ser superdisputat, superestrany i una cosa molt pionera i molt nova.
Clar.
Què passa? Allò va ser un bombazo. Perquè, a part de tenir per fi una feina estable, Leonard per fi pot independitzar-se econòmicament del seu pare i... per fi posa la puteta dins del món de la clàssica com a director. Que era la seva il·lusió. Bueno, tenia 25 anys, eh?
Ja va, però portava molt de temps estudiant, ja, no?
Bueno, sí, però parlem d'Dvorak, que fins al 34, clar, allà no, picant pedra, sí. Va cagar un dena.
També és veritat, també és veritat.
Què passa? Que aquella feina era, com t'ho diria, era d'assistent de direcció, amb la qual era aparentment rutinària, bastant allunyada dels focus, però, de cop es converteix en la seva catapulta.
Ep.
Per què? 12 hores abans d'un concert importantíssim, el director principal, que era Bruno Walter, anul·la per malaltia.
Ui.
I la persona a la que li toca substituir-lo és el nostre Lenny.
Compte, guia.
Sí, sí. I va voler la sort tres coses. La primera, que aquella nit el Carnegie Hall estigués ple de bat a bat. Però és que, per si fora poc, i com comentàvem al principi, aquell concert va ser enregistrat i retransmès a nivell nacional per la CBS. Així que aquella actuació va ser el naixement d'una llegenda.
Perdona, podem pujar un moment? Clar, sí. És que poques vegades ho tenim, això. Estàs explicant del Carnegie Hall, sí. Maria, i de la CBS i d'aquest concert, sí. I que es van donar totes les circumstàncies, és això, eh?
És això mateix. És això,
és
que
exactament
estem...
Exactament això.
Això. Val. És exactament això.
Poques vegades està l'oportunitat de viure aquest moment?
La ràdio.
La
ja
ràdio.
Ho has dit? Mira,
ja
si la CBS no hagués estat allà...
És així.
Increïble. Qüestió, el debut de Bernstein va ocupar la portada del New York Times, que això es diu aviat. Fixa't, els músics consagrants de la Filarmònica van ovacionar la seva actuació al final del concert.
Que bèstia.
I clar, ja després d'aquest bombazo com a director, clar, el bombazo era qüestió de temps que arribés també com a compositor. I què va passar? Què va passar amb Bernstein? Pues després de ja ser un nom de portada del New York Times, comença a sonar, comença a ser interessant, i aquí sí, lo de joven, guapo i tal, i un poco dissidente, molava.
Ja empezó, guai, eh?
Ah, sí, un poquito. Vale. Ah, está guay.
Bernstein comença a ser Bernstein a partir d'aquest concert?
Hombre, tú has salido en la portada del New York Times.
No, ets clar.
Sí, ha salido la CBS a nivel nacional. Bien, sigamos. Què passa? Que després d'això, doncs, el contacte d'una persona que li canviaria la vida i que el faria ser qui és a dia d'avui, és el ballarí Jerome Robbins. Per què el busca? Doncs el busca per composar una peça de ballet pel Metropolitan.
Metropolitan, també.
Pel Metropolitan.
Com d'aquí.
Sí. I creen una peça molt curteta, de 25 minuts, que es diu Fancy Free. L'èxit del Metropolitan va ser brutal, perquè Jerome Robbins també, guapo, bailarín, guapíssimo, fantástico, maravilloso. I de seguida els productors de Broadway van dir, Tate, que aquí hay money, honey.
Sí, eh?
Home, perquè tontos no eren. Així que van agafar aquella peça de 20 minuts, van invertir una milionada. Per què? Per portar-lo als grans teatres. Exitazo, ¿vale? La revelació de Broadway. I què passa? Volvemos a invertir. I finalment, aquella peça que s'havia convertit en obra es converteix en una peli. En una peli, li canvien el nom, li posen On the Town i alerta perquè la protagonitzen Gene Kelly i Frank Sinatra.
Compte. New York, New York. Que bèstia.
Heavy.
No sabia.
És molt heavy. Clar, però tu tens això, dius, clar, la pel·li es va convertir en una icona. Però, sí, per supuesto, hombre, claro.
Què queries?
Com hi ha gent que li ha Frank Sinatra i també te canto el sol solet i la petamos, també te digo, eh? Què passa? Doncs 4 anys més tard, també de la mà de Jerome Robbins, perquè és una col·laboració important, arriba l'èxit definitiu. I quin és? Doncs amb el que començava en aquesta secció, West Side Story, el musical sobre Romeo i Julieta que donaria la volta al món sencer. El procés s'allarga 10 anys, però és que hi ha els millors del panorama en tot. Tenim a Stephen Sondheim fent les lletres.
Un mite.
Sondheim, què tal?
No, un mite.
A Jerome Robbins fent la coreo. Top. Arthur Lawrence va escriure la història, el nostre Lenny, la música. Què passa? Doncs que allò es converteix en l'obra més exitosa de Broadway després d'Oklahoma i en un exitazo, bombazo de cartellera, però és que fins a dia d'avui. Maria, I'll never stop saying Maria.
Preciosa, aquesta.
Aquest... I se llama Maria.
Tamacla. Sí.
Persones del món, si em voleu conquistar, ja sabeu, eh?
Sí.
Aquestes sapatitos, eh?
Sí. Ai, calla, veus?
Sí. Esclar.
Yeah.
Bueno, continuem fent aquest disclaimer. Vinga, va. Tenim la seva carrera, que està a tope, imparable, sí. Però què passa? Que la seva vida personal, com dèiem al principi, doncs es converteix en un autèntic impediment per la seva consagració, sobretot en el terreny de la clàssica. Té una fama d'aparentment promiscuitat, però és que si hagués estat promiscu amb les dones, cap problema. Clar. El problema era que era promiscu amb homes joves.
Ai.
Clar, i allò era una catàstrofe. Aquella fama el anava perseguint, però el somni d'ell era dirigir una gran orquestra. Però amb aquella rumorologia i el despreci que generava aquella rumorologia, doncs, vamos, era impossible. No hi havia forma. Així que ja, un cop ell fart d'amagar-se, d'aparentar, de dissimular, de ser rebutjat sistemàticament en els cercles de la high class, per suposat, doncs va dir, saps què? Estic fins la minga i aconsellat per un company seu, va dir, me caso con una senyora i s'acabau la tontuna. I així ho va fer. Es casa amb Felicia Montealegre Con i amb ella té 3 fills. I què passa? Doncs el que havia de passar, pues ja està. Vinga. Contractes de direcció d'orquestra, contractes de composició... Ja està,
Tot arreglat,
Tot arreglat, Clar. Ja et pots imaginar que aquell matrimoni, per suposat, era truculent, era peculiar, i Bernstein va continuar con sus escarceos, però com ja estava cubierto, no passa nada,
La senyora que sempre, pobra dona, li han dit primer el segon cognom.
Sí.
Se casa con Felicia.
No,
havia d'arribar, Maria.
No, Joan.
Havia d'arribar.
Amb lo bé que anàvem avui. Sí. És que, per què?
Perquè no puc estar callat.
D'acord, d'acord. Sí, sí, aquest és el problema. Sí, sí.
En fi.
Bueno, continuem. Bernstein ja està consagrat, sí. Ja és un home com toca, amb dona, fills... Així que li sorgeix l'oportunitat de marxar a Europa. I què passa? Que a Europa ja els temps són uns altres, la forma de viure la vida n'és una altra, i sorgeix l'impuls del moviment d'alliberament gay, i aquí ell diu... Estoy hasta el moño.
Sí, eh?
Estoy hasta el moño. Així que s'instal·la a Europa i comença a viure amb el seu verdader amor, que era Tom Cothran, amb el que ja feia uns anys que tenia una relació clandestina, però va dir, s'ha acabat. Así que Felicia con lo suyo y él con lo suyo.
In my words and in everything I do. Quina meravella.
És tot molt maco, tot molt preciós, però a vegades la vida passa factura. Així que és cert que Bernstein va tenir molta sort, però tan sols un any després d'instal·lar-se a Europa, a Felicia li diagnostiquen un càncer de pulmó.
Ai.
Sí. Així que Leonard, pobret meu, en part... Aviam, és veritat que la seva relació amb Cothran ja s'estava refredant, però sobretot, clar, ell estava superagraït a Felicia. Clar. O sigui, ella va permetre tot allò. Ella sabia perfectament on s'hi posava i va ser supertolerant. I a part va ser una peça clau en la seva carrera. Així que Bernstein, aquí, Carmico Bonico, se'n torna als Estats Units. Per què? Doncs per cuidar-la a ella, per cuidar els nens i estar amb ella fins al dia que va morir, que em sembla molt guai. I saw you and the... I bé, arribats a aquest punt, ja tenim a Leonard Bernstein com una superestrella dalt del firmament, un director d'orquestra, un compositor espectacular, un pianista, un professor destacadíssim que va ajudar a tants com amb ell el van ajudar en el seu moment. Perquè sí que és cert que va tenir sort, va tenir privilegi, però després ho va saber tornar a tots i a tothom, i també ajudar a les noves generacions que venien. Va entrar a dirigir la Filarmònica de Nova York. La fama del musical de West Side Story era imparable, i a més comença a fer els seus programes televisius per grans i petits, rotllo el concertazo, de divulgació musical, convertint-se en una... Sí.
Jo el mirava de petit.
Jo també, claro. Bueno, aquí cantava. Estem. Aquí estem, claro. Doncs Bernstein feia la seva versió estatunidenca, i clar, era una figura... estimada, coneguda, fent una feina impecable realment per acostar la música a tothom. Clar, tingueu en compte que durant la seva carrera ho va fer tot. Va composar 3 simfonies, 2 òperes, 5 musicals, moltes peces amb un estil que barrejava perfectament totes aquestes influències de jazz, de Broadway, compositors com Mahler, com Beethoven, tot allò es traspua a la seva música. Això és un art, vamos, tremendo. Els seus musicals i les seves òperes, a més, tenien un caire, et diria, de reivindicació, de compromís social. No deixava passar l'oportunitat per mullar-se, per dir la seva. I, com us deia al principi, la seva forma de dirigir no deixa indiferent a ningú. Sisplau, busqueu a YouTube. És increïble com dirigeix aquest home. Increïble. També, com a cosa molt curiosa, va dirigir el concert commemoratiu de la caiguda del mur de Berlín. Això és heavy. Sí. Això és heavy. I a més, va canviar la paraula felicitat per llibertat. Ja et dic, ell se moja en todo, se moja, sí. Fins i tot aquí. Així que, en resum, Bernstein va ser una llegenda viva i va deixar un llegat on va demostrar que es pot arribar, tot i ser massa jove, tot i ser jueu, tot i ser homosexual, tot i ser d'esquerres, tot. Quan tot sembla impossible, senyores, senyors, es pot arribar. I fins aquí arribem amb Bernstein, perquè l'any 1990 mor d'una pneumònia, perquè més era un fumador empedernit, mor a Nova York, però jo crec que va deixar un buit que és molt difícil d'explicar, el pedazo de buit, eh?
Sí.
Molt heavy, molt perquè bestia, per mi va ser un pioner. Però va ser un pioner no només com a compositor, sinó acostant la música clàssica.
Absolutament.
Perquè per mi és un referent. I jo m'he mirat els seus concerts divulgatius, i part del que sóc jo és perquè me l'he mirat amb ell. I és... Bueno, és, per mi és un llegat que el porto a sobre, el porto a dins, el de Leonard Bernstein. Així que és una passada de senyor. Busqueu-lo al YouTube, mireu com dirigeix, mireu els speech que fa sobre la música, sobre com ell la viu, perquè este senyor és lo más. I ja està.
Maria Broncova Bernstein.
Sí, digui, la crema.
Moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem la propera setmana.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 4 minutets i arribem a 2:15 del migdia. Saneuja, què tal?
Hola, hola, què tal?
Preparat per la Girocleta?
Molta expectació de veure quanta gent cau per les escales.
Ai, Déu meu, ai, Déu meu.
La meva il·lusió és que caigui algú en directe.
Exacte. No sé per què dic exacte. Vull saludar abans a la gent que tenim a l'estudi, en Rafa, que el tenim a l'estudi, la Judit Vallès, que la tenim a l'estudi.
Hola, bona tarda.
Judit, què tal? Bona tarda. I ara sí, anem cap allà. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Geragora. Dic, a veure, quan em saluden, em teniu aquí amb una calor que fa, que estem a 30 graus i ple de coloms salvatges que se'm posen pel costat.
Què vol dir això?
Que està ple de coloms. Barcelona està ple de
salvatges,
coloms.
I turistes
salvatges, salvatges, sí. A veure, nois, noia, em teniu aquí la sortida a la boca de metro de Sagrada Família. Tinc la basílica de la Sagrada Família al darrere, imponent, preciosa, com sempre. Llavors, per què estic aquí? Doncs perquè ara fa uns dies es va començar a viralitzar, però quan et dic viralitzar és que milions i milions de persones li han posat m'agrada i ho han vist, que era un vídeo d'una noia que penjava sortint d'aquesta boca del metro i deixava recolzat el seu telèfon mòbil a les escales mecàniques amb una mena d'angle contrapicat, perquè us en feu a la idea, i ella, clar, es veia com anava sortint per les escales i anava pujant, i darrere seu anava apareixent la Sagrada Família. Clar, una imatge preciosa, un vídeo preciós per les xarxes socials, però, clar, això el que ha despertat és una febre per aconseguir el vídeo sortint d'aquesta boca del metro de Sagrada Família a l'encreuament de Marina en Mallorca, per ser concrets. I jo vaig llegir això, dic, a veure, anem a mirar què tal, si la gent fa cas, si no, què està passant. Us asseguro que el que veuen els meus ulls, no hi ha nom, o sigui, han hagut de destinar un vigilant de seguretat tota la seva jornada laboral a baix de les escales mecàniques o enmig de les escales mecàniques per anar controlant que les persones facin cas, perquè han instal·lat un rètol que crida molt atenció, de color groc, fluorescent, que diu, el tinc al costat, risc d'atrapament, no facis fotos ni vídeos quan pugis per l'escala mecànica. Llavors ho diu en castellà i en anglès, perquè, com sabem, és terra de turistes, la Sagrada Família. No fan cas. La gent no fa cas. El rètol, mira que es veu.
Des de que has arribat...
No fan cas.
Des que has arribat, hi ha hagut gent que ho ha fet, això, ja?
Molta gent.
Sí?
O sigui, de fet, hem estat parlant amb el vigilant de seguretat, ara baixarem, ara mateix està renyant. Mira, fem una cosa.
Sisplau, posa el micro.
Estan renyant a dues turistes.
Pon el micro ahí.
Posa el micro.
Hauré de parlar en anglès, jo crec, però les acaba de renyar perquè, evidentment, no fan cas. El rètol és molt clar. Estan a punt de pujar per l'escala mecànica, aquestes dues turistes, rient cara a trapella. Hello, hi. What did he say to you? That you cannot take photos here? Estan avergonyides.
Els hi fa vergonya,
Estan avergonyides. Do you want a video here? No, ara ja no el volen.
Ara ja no el volen.
No, o sigui, és... se les ingenien totes, perquè realment el que està, entre cometes, no prohibit, però sí que crida l'atenció aquest vigilant de seguretat, és que deixis el mòbil recolzat, perquè és que és perillós, perquè hem vist Des que hem arribat, entre bancades. Que la gent, clar, si tu quedes parat posant el mòbil, entorpeixes el pas del que venen al darrere i és perillós, llavors. Sí. Això està prohibit, però què fa la gent? Hi va amb algun amic, alguna amiga, i li diuen, puja tu abans, o s'esperen aquí dalt mentre fan el vídeo. Se les ingenien totes per aconseguir la foto, i de fet, mira, fem una cosa, anem a parlar amb el vigilant de seguretat, que ens digui si fan cas o no, i a veure si així, quan renya algú, doncs posem el micro, i amb sort potser no són turistes.
Sisplau.
Hola, bona tarda. Estem en directe per Ràdio Estel. Ets el vigilant que s'ocupa de vigilar, podríem dir ara mateix, aquesta escala mecànica.
Sí.
Que la gent no fa cas, no?
No, home, ja qui fa cas.
Però... Mira, una noia, ho està fent ara, una noia.
Espera.
No pongáis el móvil en la escalera. Hola, hello, it's for dinner. Take your smartphone.
No puedes.
Ara.
És que és de debò que el que està passant... Quants cops en una hora has de cridar l'atenció, més o menys?
Perquè s'ha fet viral. L'han vist en un vídeo i fins i tot et venen amb el vídeo. Per què no puc fer?
Que volen el mateix vídeo, no? I per què és perillós? Hi ha hagut caigudes? Què ha passat? La cosa més forta que hagi passat?
Hi ha hagut caigudes. Si no poden posar el mòbil, se'ls seuen a l'escala, se'ls engaixa la roba...
Oi.
Però gravar...
No, o sigui, molt malament. Farem una cosa, mira... Ho farem sense fer cap cosa il·legal, d'acord? No deixarem el telèfon recolzat, però anirem a fer el que fa la gent.
Aquest senyor no para de renyar, eh?
És que, sí, clar, home, és que
està
realment...
Està ben entretingut.
M'encanta que de fons
home,
se li va
que,
escoltant
que...
sí.
Renya la gent.
Home, no, és que realment està... O sigui, el que passa aquí entre turistes, que clar, que no parlen l'idioma, que dius, bueno, el rètol és prou clar, que no es pot, però la gent podríem dir que fa una mica el que vol, i el que sí que veiem és que alguns es queden a dalt d'aquesta escala mecànica, doncs esperant, quan no mira, intenten fer-lo, o l'amic que va al davant es posa d'esquenes, i tal. Llavors, si us sembla bé, no farem nosaltres trampes, perquè, home, portem aquí 5 minuts dient que està prohibit, no ho farem, però sí que tinc ganes de pujar per aquestes escales mecàniques, ja llavors si pujarem el vídeo a les xarxes socials, si fa falta una mica, perquè us en feu una idea.
Val.
Com la Sagrada Família va apareixent pel darrere, i a veure si mentre ara podríem dir que és hora de dinar i potser la gent es porta bé, però sí que hi han hagut forces cridades d'atenció als usuaris. Sí, perquè o sigui, ho tens, tens un rètol que no posis el mòbil, perquè és que és perillós, i evidentment és perillós, però clar, les xarxes socials, llavors veus el vídeo, lo bé que queda, i la gent fa una mica el que vol, o es fa el despistat, llavors el renyen i fan riure, somriure. He de dir que queda molt clar que està prohibit. O sigui, això de que no ho saben és impossible, perquè hi ha gràfics que una càmera de fotos i amb un mòbil tothom ho entén, no?
Sí,
però clar, és preciós, perquè clar, és que justament sembla que de darrere teu aparegui la Sagrada Família, com si fos una obra de màgia. Ara, de fet, m'estan mirant unes noies amb cara de, ai, que bé, jo també ho vull. Hola! Do you want a photo here?
No.
No? Have you seen on TikTok? No l'han vist.
No saben de què.
Ara, de cop i volta, les turistes tenen... No.
Jo crec que tenen vergonya de veure que no es pot fer.
No em crec res.
I que volen fer-ho.
No em crec res.
Sí, bàsicament. O sigui, a part, sí que és graciós, perquè veus gent que ve com... Jo crec que amb el TikTok, a la mà, que han trobat exactament la ubicació d'aquest metro, i jo de dir, ah, per fi hem trobat l'ubicació exacta, perfecta, per fer aquest vídeo. I clar, es queden amb un pam de nas, perquè realment... Doncs no, està prohibidíssim. També ens han explicat que quan no hi ha aquest vigilant de seguretat, el que fan és parar les escales mecàniques. De fet, alguns dies de Setmana Santa ha passat que han hagut d'aturar les escales mecàniques perquè ningú fa cas, llavors, abans de causar danys o que hi hagin possibles accidents, perquè és perillós, de debò. Que sembla una tonteria, dius, a veure, què ha de passar per deixar un mòbil recolzat a una escala mecànica i que el mòbil vagi pujant? De debò que és perillós, perquè és això, es queda enganxat, o tu quedes enganxat, o fas caure'ls de darrere, o caus tu. O sigui, per favor, no ho feu, i si voleu una foto o un vídeo, teniu dues opcions molt fàcils. O us feu un selfie, una foto selfie, vídeo selfie, amb la mà al davant, i no quedarà tan espectacular ni tan imponent com veure tota la Sagrada Família amb un pla contrapicat, o podeu anar, que aquesta és l'opció més fàcil, amb algun amic o amiga, que us faci el favor de gravar-vos, però tampoc es pot girar d'esquenes, perquè, clar, ara imagineu
clar,
no deixar el mòbil recolzat, tens l'amic a tres esglaons, i que no veu que s'acaba l'escala mecànica, i cau.
Tu diràs.
Sí. Ara, de moment, hi ha dos agents vigilants que la gent, jo crec que es comporta simplement perquè ja quan veus dos vigilants dius, deixa'm comportar bé, i ho deixa'm molt clar tant a dalt com a baix d'aquesta escala mecànica, però sí que us pot dir que hi ha hagut, diria, potser en 10 minuts, 4 o 5 cridades d'atenció mínim.
Déu-n'hi-do.
Mínim.
Déu-n'hi-do.
Doncs i després la gent puja avergonyida, saps?
Clar.
No he estat jo. Ai!
Doncs aquesta és la situació a la Sagrada Família. Giró, acaba de pujar bé l'escala, i torna viva.
Sí, he pujat a dalt. De debò que està sent una connexió molt més complicada del que sembla, perquè, mira, ara n'està cridant l'atenció un altre.
També,
Però clar, després és que tan avergonyit, saps allò de dir, quan vas a fer la malifeta, no et fa por. Quan la fas,
intenta,
llavors...
Intenta parlar amb aquests, per últim, aviam si es deixen i si no...
A veure, que m'acabaran cridant l'atenció a mi, ja veuràs, per interrompre el pres aquí. Mira, estan rient. Ah, estan... Oh! Hola! What's that? I'm on live? You're on live? No, han vingut aquestes noies, clar, tenen vergonya. Literalment em donen l'esquena, han posat donant-nos l'esquena de dir no volen, però és que aquestes, atenció, perquè venien amb última tecnologia, última generació, que era com una mena de... Com es diu allò d'agafar el mòbil? O sigui, com...
El pal selfie.
Un pal selfie, no? Ara, no? Però un pal selfie de robot. Ah? O sigui, no manual, sinó que era com una mena de braç de robot.
Ui.
Que li feien la perspectiva. Boníssim. Del vídeo i tot. Eren dues amigues, catalanes, no, del barri, ja et dic jo que no. També t'he de dir que poca gent del barri sou per aquí. I us explico ja per acabar que quan baixàvem una dona del barri ha baixat blasfemant, dient que com podia ser que n'estava farta d'aquesta gent que no feia cas. Ai, i ha marxat tan contenta i normal.
En fi. Giró, gràcies,
Ha estat guai.
Molt bona tarda.
Que vagi
molt bé,
Adéu.
Adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Bona vesprada.
Bona vesprada. Bona vesprada, Lluís Vallès. Bona vesprada, Joan Trias. Bona vesprada, estimada audiència.
Bona vesprada, Catalunya i Andorra.
Bona vesprada, Catalunya i Andorra. Ara. I el món sencer a través de l'aplicació Radio Estel
Oficial. Vaig fent un espectacle, el Borràs.
Amb Jacinto Valverde.
Amb Jacinto Valverde.
Imitant...
No, perdona. Moment magiquíssim, el que s'ha viscut avui.
Perquè, a més, l'ha imitat sense haver assajat prèviament.
Sí. Fet una mica això,
Sí. Jo crec que l'espectacle és ell caminando rápido. I jo darrere ell caminando lento. Seria l'espectacle. Escolta, ara mentre la Girons explicava com el guarda de seguretat aquell renyava la gent i tal, i feia crits, ha sortit al 324 que tenim aquí posada a la tele.
Hi ha una
ràdio.
Cosa que va passant tot el dia, que jo m'hi vaig fixant, no sé si serà el mateix, però coneixent-te sí.
A veure, és Tomeu Penya ha fet una cançó amb Changuito.
També.
I t'ha cridat l'atenció.
Molt. Sí, però era una altra cosa, també.
Doncs és aquesta.
Mira.
Mira, aquí hi ha un lloc. Dime d'ell, ja el m'han fotut. No ho entenc, cada dia lo mateix. No ho entenc, cada dia lo mateix. No ho entenc, cada dia lo mateix. No ho entenc.
Espera, que torna.
A veure. Venim a escoltar Tomeu Penya. No?
És boníssim.
Clar, és boníssim. Que escoltem els altres dient no ho entenc, que ja està clar, no ho entens. Ha quedat clar, no ho entens. Però que canti Tomeu Penya.
Que és el que pensem la majoria de persones quan escoltem Tomeu Penya.
No ho entenc. No. Jo li vaig fer una entrevista, té molt de mèrit, perquè no sabia què m'estava dient en cap moment.
Clar.
I jo...
Clàssic.
Uh-huh. Clar.
Sí. I vinga, tira
vinyes. I no sabia que m'estava dient.
No, jo et deia que he trobat molt curiós avui que... Clar, aquí tenim el rata, hi ha 324 posat.
Sí.
I m'he fixat dues o tres vegades...
En bucle, tot
que
el
sí,
dia
sí,
allà.
Sí, m'ha agafat la risita fàcil, però sort que era fora de micròfon, perquè estic veient tota l'estona que no sé si era el més adient fer el... donar la notícia del concert de Paco Ibáñez just abans
de
la notícia... de Francisco Ibáñez.
Ah, és veritat.
Mm. Que perquè les estan donant juntes.
Que és aquell màgic moment...
De Josep Cuní, a la ràdio.
Cuní,
sí, senyor.
Saludem Paco Ibáñez.
Paco Ibáñez.
I era Francisco Ibáñez.
En fi.
Que ell,
sí.
Que és que increïble, perquè ell li diu... No, però creo que te estás confundiendo.
O no se n'adona.
Yo soy el dibujante. No
o tira...
No, y le continúa preguntando Paco Ibáñez.
Sí. És moment màgic, també.
Ai, pues en un moment mira si han passat cosetes. Escolta una cosa, aquest matí t'he portat la pregunta que Bravo anava d'una cosa que li ha passat a Xavier Aguirre, que explicava...
És veritat.
Li preguntava...
Xavier Aguirre.
Perdona, Xavier Aguirre. Javier Aguirre, ja l'he catalanitzat. Bueno, escolta. Ha entrenat a l'Espanyol, eh? O sigui, aquí, una mica català també. Ja doncs Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, protagonista aquest cap de setmana perquè serà, bueno, dirigirà el Mallorca en la final de la Copa del Rei.
Sí.
I hem fet una entrevista amb Mònica Marchante a Movistar Plus i ens ha sorprès amb aquesta pregunta, què és lo que nadie sabe de ti? Lo que me puse pelo y tal, y ho explica y tal. I tu has dit,
¿pero dónde?
¿Pero dónde? Diu, aquí en la cabeza. No, ¿pero dónde? En Madrid. No, en Turquia no. Bueno, ya me has dit, ¿ya me preguntes?
Sí.
Al test.
Sí.
Doncs mira, ya me preguntes.
¿Cómo es un día libre de Javier Aguirre?
Pues vamos al súper con Silvia, vamos a la tintorería, hacemos la colada y una serie o un partido de fútbol que a Silvia le encanta más que a mí.
¿Cuándo hay que celebrar, whisky o tequila?
Whisky ahora, whisky. Tequila fue mucho en whisky, estoy dando la pausita en tequila.
Top 3 ciudades de España para vivir.
Uf, qué buena. Madrid, Barcelona... Y empatados, empatadísimos. Me dan dos cosas bien distintas, pero están empatados Pamplona y Mallorca.
¿Qué le dirías al Javier Aguirre de hace 20 años?
Uf, qué buena. Que no grite tanto, que se vista mejor, que respete más a los árbitros.
Un topicazo del fútbol que te gustaría desterrar.
Topicazo.
No voy a hablar de los árbitros, pero... no voy a hablar de los árbitros, pero... Y se sueltan. Toma, paloma.
Buenísimo.
Toma, paloma.
Una cosa única del fútbol mexicano.
Las distintas alturas. Juegas a nivel de mar y juegas a 3.000 metros.
Grandes jugadores.
Sí.
Te mueres.
El final
frase favorita que se dice en España.
Que te den.
Buenísimo. Y última frase favorita que se dice en México.
No mames, güey.
No mames, güey.
Escolta'm una cosa. La sintonieta...
És fantàstica,
és
també.
És del programa?
Sí, és la del programa. No l'he posat jo.
És boníssim.
És tot el test amb aquests mariachis de fons.
Haciendo la colada
con la Silvia.
Que te gusta más el fútbol que a mí.
Sí, no, però quin paio.
M'ha encantat.
M'encanta,
Javier Aguirre.
La resposta de Madrid-Barcelona no ha sigut gaire original, però...
Bueno, però jo crec, al final, no? Jo crec que té una mica raó, Madrid-Barcelona.
Sí, Madrid-Barcelona. I després de les experiències... Pamplona-Palma.
Sí, i el whisky, el tequila. No, el tequila era más de joven, era más de whisky. No sé què. No, jo és que estic molt enamorat de Luis Enrique i Javier Aguirre.
Sí,
jo
sí,
crec
sí.
que són una mica...
Ara mateix... El Madrid-Barcelona,
Al Madrid-Barcelona, sí, exacte.
Estan allà 50-50.
Exactament. Bueno, mira, et porto, si vols aprofitem el temps amb un petit fil de Forocotxes.
T'imagines que no? Que et dic... No aprofitem el temps.
No, o sigui, que podem parlar de... Si ens dona temps de parlar de Javier Aguirre fins la 1.
Tira, va.
Però mira, tinc un fil de Forocotxes que és que m'ha cridat molt l'atenció. Avui no estaven massa afinats. Avui,
no,
avui he trobat que estava fluix, temes molt d'allò, molt estranys. No m'han agradat massa. És curiós, passa poc. Mm. Però he arribat a aquest punt i dic... Aquest sí.
Ara.
¿Hasta qué punto es cierto que a los conciertos de Parchís acudió gente del futuro?
¿Com?
Sí, a ver, Parchís, Mític Group, Parchís, las fichas y el dado y tal,
sí.
¿no? Y tal. Doncs resulta que hi ha un mite, com es diu, una llegenda urbana que als seus concerts van assistir gent vinguda del futur. Sí, perquè...
Jo no ho coneixia, això.
Sí, i posen ells documents gràfics. N'hi ha imatges de concerts de Parchís amb gent als anys 70 gravant amb mòbils. Sí.
Amb mòbils.
Amb mòbils. Són fotos... Claro, tu no saps exactament, però si foren càmeres fotogràfiques serien més grans des d'aquella època.
Sí.
Són com petits i estan allà enfocant. Estan enfocant.
Sí?
Sí. Llavors, les respostes.
Ai, Déu meu.
Lo he leído mil veces, pero no me lo acabo de creer. Dicen que está más que documentado que estos visitantes del futuro intentaron vestirse como gente de los 80, pero que había pequeños detalles que los delataban, que es una amiga show, ¿no? Obviamente es totalmente cierto. ¿Vale? Los niños de hoy serán los hombres del mañana. Digo,
ahora.
Bueno, yo mismo, mañana voy a uno de hace 50 años. Y aunque me agrada molt, diu, ni confirmo ni desconfirmo que yo voy a asistir, ¿vale? Después ya nota que diu, pues si fueron, pudieron contarles a los del grupo cómo iban a acabar.
Wow.
Uno sin brazo, otro en la mierda.
Wow, venga.
A ver si así podían evitarlo.
Ay,
¿vale?
Dios mío.
Dice, no obstante, en el caso de que si se pudiera, ¿quién iba a ir a un concierto de Parchís?
También es verdad.
Pero... Aquí del tema, les respostes no estan malament, però sí que és cert que a mi el que m'ha cridat l'atenció de tot plegat és el tema del mite urbà de que la gent del futur ha assistit a concerts de Parchís.
Sí.
Si algú dels nostres oients
està molt bé,
ha anat a algun concert de Parchís des del futur, que ja,
mira, si hi havia
no
un...
sabia gens que hi havia aquesta llegenda.
Clar, clar, clar.
Si hi ha Forocotxes, aprens moltes coses.
Ja ho veig, ja.
Si hi havia un lleixiu que venia una senyora del futur,
sí,
perquè no han d'anar als concerts de Parxís.
Efectivament.
Això és així.
Ai.
Això és així.
Sí.
En fi, va, que ho anem deixant, aquí. Ara a les dues, Xavi Toscano, que ens explica tota l'actualitat, a l'Estel Migdia, amb els serveis informatius d'aquesta casa, i després ja s'hi posa Mercè Raga amb tot l'equip de Fabricació Pròpia per gaudir la tarda de Ràdio Estel, després tota la reda i la habitual, com sempre, eh?
Sí, Ignasi i Miranda, la missa de la catedral...
Com sempre. I com sempre, saps què, Rafa?
Què?
Nosaltres demà a les 8, aquí, puntuals, que és divendres, amb més caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda.